21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
Són les 9 i 5 minuts i si mos escoltau és que avui no és un dia faner. Som divendres sant. Ja ho sabeu, és festiu oficial i en nosaltres entrareu amb Olivetes en aquest dia. I si mos ho permeteu, continuem aquí a IB3 Ràdio en els dies de Pasqua. Divendres sant, no sabem si ja estàu empatxats de panades, formatges i formatjades i rubiols, o tal vegada feis feina igualment. En tot cas, vos acompanyem des d'aquí, així que anem per feina i entrem ja amb Olivetes. Maria Antònia Miró, bon dia.
Molt bon dia a tothom. Avui serà un dia intens, perquè és la passió de Crist. I és el dia que pot cridar més atenció a les processons, perquè hi ha molta emoció, i això mateix que han dit, intensitat, a la crucifixió, i molta gent practicant s'ho pren, això mateix, amb molta passió.
Nosaltres feim la feina amb molta passió.
Intensament apassionades.
A banda de ser divendres sant, Maria Antònia, quin dia és avui?
I de nou us ho creureu, avui és el Dia Mundial de l'Arc de Sant Martí.
Ah, sí? I de, oh, sí, és difícil de creure, però avui en dia sembla que qualsevol cosa té un dia mundial.
I doncs mira, aquest fenomen òptic i meteorològic no és cap excepció. Ja sabeu que és la forma que quan plou i fa sol hi veiem els diferents colors que se formen. Però que no sabíeu que realment l'art de Sant Martí té més colors del que l'ull humà pot apreciar? Igual que és impossible saber quin tamany té, perquè depèn del que jo on es trobi i de la persona que el mira. En realitat, tot això ho va descobrir Isaac Newton, fent un experiment a les fosques i deixant només entrar un raig de llum en un prisma en forma de triangle de vidre.
Molt interessant. Tampoc hem d'oblidar que l'Arc de Sant Martí és el símbol del col·lectiu LGTBIQ+. De moment, nosaltres continuem entrant amb Olivetes en aquest festiu 2-3 d'abril. 3, que ja estic embuada. 3 d'abril. Que si seguim mirant el calendari, avui 3 d'abril és l'aniversari feliç d'aquí.
Avui, dia 3 d'abril, sembla que és un d'aquells dies que s'ajunten tots els aniversaris, Inés Mateu. Compleixen anys, per exemple, l'actor i humorista Eddie Murphy, que fa 65 anys, ja s'haurà jubilat, i també en Miguel Bosé, que avui en fa 70.
Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada.
70 anys compleix avui en Miguel Bosé i cada dia més polèmic.
Sí, és un negacionista de cap a peus. Però bé, una altra figura polèmica que avui també fa anys és na Paris Jackson, que és la filla més mediàtica d'en Michael Jackson. I avui també faria anys l'inolvidable Marlon Brando.
Molt d'anys, idò. I avui en aquí desitgem un bon dia.
Mira, parlant d'anys i d'aniversaris, en el nostre company i tiktoker influencer de la pagesia, en Toni Guisca farà. Molt d'anys, Toni.
Molt d'anys, Toni, col·laborador d'aquesta casa. I hem de dir que és un jove conqueridor de cos, de sa gent gran, per frases com aquesta.
Hi ha coses del món modern que no entenc.
Jove.
És un jove.
No, és un gran en cos de jove.
Exacte, un home vell dins un cos de jove. Això és.
Avui compleix anys, se fa una mica més gran. Avui, però, no tindrà tan bon dia aquí.
L'actor porno retirat Nacho Vidal, que ha estat condemnat a 3 anys de presó per tràfic de cocaïna rosa.
Idò, no. Nacho Vidal avui no ha rebut bones notícies. No. I avui nosaltres hem decidit que la cançó d'avui 3 d'abril divendres sant és
It Must Has Been Love, del disc Pearls of Passion, és a dir, Perles de la Passió, d'Anna Rosset.
So
Entram amb olivetes aquí des de Ivetra Ràdio. Avui tenim en Lluís Menéndez en el control tècnic. En aquest mateix programa vos avançàvem, ahir 2 d'abril ha estat el Dia Mundial per la Conscienciació sobre l'Autisme, un trastorn que a les Balears afecta a 11.000 persones, aproximadament 450.000 a tot Espanya.
11.000 persones a les Balears, cada una d'elles amb necessitats diferents. Que aquest trastorn s'anomeni trastorn de l'espectre autista no és de casualitat.
Espectre perquè hi ha diferents tipus de trastorns i, per tant, diferents persones, tractaments, atenció i suport a ells i a les famílies. Avui volen saber quines són aquestes necessitats, qui són aquestes persones i famílies i com podem respondre com a societat.
Entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
I per això parlam amb Xus Carreras, president de l'Associació del Trastorn d'Espectre Autista de Menorca. Bon dia, Xus.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Estic molt bé, gràcies.
Molt bé, estem contents. I també parlam amb Marga Borràs, psicòloga sanitària especialitzada en l'autisme. Marga, bon dia.
Bon dia.
Xus, bé, primer de tot sabem que estàs fent feina. Ets bomber, així que si te n'has d'anar... a cobrir un servei essencial, ni mosó, i t'acomiadarem.
Esperem que no passi.
Xus, des de l'Associació de Menorca, TA Menorca, ara mateix sou unes 90 famílies, aproximadament, que vos heu unit per fer força a la conscienciació sobre l'espectre autista. Per què és necessària aquesta unió? I en el teu cas concret, per què ho creus necessari?
Bueno, primer de tot, quan es va fer TEA a Menorca, només érem 4 famílies. Hem aconseguit ser 90 amb els anys, no? Cada vegada se'ns van afegint, més gent, es diagnostica molta gent cada any. I, bueno, acudeixen a nosaltres perquè, clar, tothom està molt perdut quan rep el seu diagnòstic. I nosaltres pues, intentem ajudar amb el que podem. Primer tot, intentem garantir que respectin els seus drets, tant a escola com a sistema sanitari, i sistema laboral també. I és important per això, no? Perquè bueno, ajudar amb el que podem i ens ajudem entre nosaltres. No? Tenim un canal de WhatsApp obert sempre i tothom pot fer les seves... I anem ajudant entre tots, com podem.
Has dit que en qüestions d'escolarització i també qüestions laborals. Això vol dir que sou una gran varietat de famílies, per tant, de famílies o una persona que té aquest trastorn de l'espectre autista, vol dir que infants i també adults, perquè moltes vegades sí que és vera que posar molt focus en els infants, però també no hem d'oblidar que també hi ha molt d'adults amb autisme.
Bueno, evidentment, clar, si gent es pensa a vegades que l'autisme és cosa de fills petits, però no. Un neix autista, no serà més de trastorn que de... serà més de condició, no? Tu neixes autista i moriràs sent autista. Per tant, passes tots els estadis com qualsevol altra persona neurotípica. Clar, començàvem a... Nosaltres els arrebem ja en sent infants, que ells hem d'ajudar els temes escolars i tal, però, clar, es tornen adults, tots creixen, i les necessitats pues, són estudiar fora, vida laboral, etc, i vida autònoma.
Marga, que aquesta condició s'anomeni de l'espectre autista no és casualitat. Espectre vol dir que hi ha diferents tipus de condicions i, per tant, diferents persones i tractaments. Per tant, estan parlant d'un ventall molt ampli de com atendre a pacients i famílies, no és vera, Marga?
Correcte. Mira, principalment aquest termini d'espectre es va com inventar una mica per unificar els criteris més antics. Abans parlàvem de síndrome d'Asperger, trastorn desintegratiu infantil o l'autisme clàssic, que tothom té un poc en el cap, no? Per unificar tot això es va treure aquesta manera de dir-ho, espectre, que si fos un espectre visible podria ser com un arcoiris, no? És a dir, comprendre molt de colors. Per tant, perquè hi ha molta... simptomatologia que sí que és comú, de símptomes nuclears que creiem comuns, però hi ha molta individualitat, és a dir, hi ha molta diferència individual. Hi ha molta simptomatologia i no es tracta de fer un xec de si entres o no entres. Hi ha que fer una mirada molt més integral.
Ara, Marga, mentre el tècnic te demana a veure si podem revisar el so de la teva telefonada, li demanarem en Xus, quines dificultats se troben les famílies a l'hora de no només rebre els diagnòstics, sinó també de fer el dia a dia. Les famílies i els pacients, clar.
Clar. Les dificultats són moltes i depenen de cada fiat, perquè no tots són iguals. Com diu la Marga, hi ha l'espectre és molt ampli i, per exemple, hi ha fiats que tenen problemes de conducta, en aquests hi molesta ser renou, són hipersensibles acústicament, el sistema dels llums també hi molesta molt, quan hi ha molta gent que els toquin. Clar, depèn molt de cada un. No? És que és molt ampli, la veritat, és que és molt... Clar, problemes, dificultats en el dia a dia, sobretot a l'escola. El tema de relació amb els altres companys, es tenen que autorregular i són un poc disruptius dins l'aula. Jo què sé, per exemple, quan tenen hipersensibilitat acústica, no? Senten tots els renous. Clar, tu estàs atenent en el mestre, però tu mentrestant sents un cartós, els cotxos que passen, etc, i això ja s'atura un poc i arriba un moment que rebenten, per autorregulació rebenten, fan un crit, fan un toc, clar, i això dins una aula és disruptiu, molesta. I, per exemple, aquest seria un dels problemes, no?
No, li volia demanar a Marga si la condició d'autisme se pot confondre amb altres condicions, perquè, clar, no sé si el diagnòstic a vegades es tardà per confusió.
Sí, sobretot quan xerrem de criatures, de fills petits, s'ha de tenir molta cura de ser multidisciplinar, de veure el pediatre, de veure el psicòleg, el neuròleg, perquè hi ha logopedes, no oblidem els logopedes, que seran feina que fan, hi pot haver trastorns, per exemple, com els cantes deien, específics del llenguatge, que volies dir... que ara havien canviat els noms i diuen des de desenvolupament del llenguatge, però o sigui, com sigui, poden causar confusió. També no oblidar que moltes vegades aquest TEA, aquest autisme, pot venir acompanyat d'un dèficit intel·lectual important, més lleu o més grau. Hi pot haver un TDAH, hi pot haver unes altres capacitats, hi ha moltes comorbilitats, saps? Entonces, sí, s'ha de fer, sobretot quan parlem de fiets petits, no es pot fer d'una manera unilateral i ràpida, sac, vull dir, s'ha de mirar i s'han d'anar descartant altres símptomes que poden aparèixer.
I, Marga, i per lo que respecten els adults, també quines maneres o pistes tenim per poder-ho identificar? I sobretot també es parla molt dins l'autisme de desmasking, no? D'aquesta capacitat que tenen d'aparentment entrar dins aquesta nostra normalitat neurotípica. No sé si això després també dificulta diagnòstics tardans.
Sí, quan xerrem d'autisme amb adults, amb fiets també, però ara aquí xerrem així amb adults, què passa? Normalment han estat fiets autistes i han estat joves autistes. Clar, han hagut de treure, doncs, depenent de la seva capacitat, és a dir, si hi ha una intel·ligència més preservada o si hi ha inclús una intel·ligència més elevada, depenent de les seves capacitats, han après a conviure amb un món que li suposava un repte cada dia i un estat d'alarma cada dia. Tenim també que l'autisme és diferent amb homes i amb dones, no es representa igual. I, per exemple, les dones ho emmascaren en principi, ja tenim diferències individuals, però en principi ho emmascaren molt millor perquè fan d'aquells interessos restringits que tenen, per exemple, no? Les dones et solen interessar molt per la literatura, per la filologia, i fan de la seva inquietud més restringida, del seu interès restringit, fan la seva professió, no? Vull dir, aprenen a emmascarar molt més socialment. Clar, paguen un preu molt alt, i els homes també, eh? És a dir, hi ha molta emmascaració, però sempre hi ha el mateix que quan eren petits, però aprenen a dissimular, aprenen a fer actes de fe i aprenen a intentar encaixar constantment, pagant un preu molt alt, amb ansietat, amb depressió, amb altres temes de salut mental, no?
De fet,
però les dificultats són bàsicament venen de la comunicació social, no? El llenguatge no verbal, que és difícil d'entendre, ironia, patrons, comportaments molt repetitius, en dones no tant, per exemple, la repetició, es dona més en homes, interessos intensos i limitats, hi ha molta rigidesa, descanvi, necessiten anticipació, vull dir, la sintomatologia és tan llarga que podríem fer una hora només xerrant de tot el que podríem abarcar. Vol dir que si jo hi ha quatre coses de les que diu una Marga, no és de complet, no estic dins l'espectre, no. Això és l'error que cometem. En s'ha de diagnosticar, s'ha de fer una mirada molt global, molt global. Hi ha hipersensibilitat, però també hi pot haver hiposensibilitat, sensitiva. És un ampli espectre, saps?
De fet, Marga, respecte al que deies, que les dones tenen més fàcil emmascarar aquesta condició, tenc aquí unes dades que diuen que 4 de cada 5 diagnòstics són a homes i 1 de cada 5 a dones. Clar, això dona resposta una mica a això que mos acabes d'explicar. Igualment, pel que fa a l'edat, quines conseqüències té diagnosticar persones majors de 30 amb la condició d'autisme?
Mira, les conseqüències són dramàtiques, però també depèn de la gravetat, del nivell, no? de disfuncionalitat d'aquella persona i de la sintomatologia. Però a nivells així general, serien alts nivells d'ansietat, depressió, agotament emocional, el que dèiem un burnout, una autoestima molt baixa, són gent que s'han dedicat a copiar i fer copiar i pegar, no?, de tot allò que mantenen, i de molt d'emmascarament que suposa, sobretot, això, molta ansietat, depressió, un agotament. Hi ha agotaments més espontanis, com els que explicaven just fa un moment, no? Aquella loc que és classe explota perquè està sobreestimulat per l'entorn o per canvis, perquè ja no pot més, i allò seria el que diuen un meltdown, bueno, que és explotar en aquell moment, no puc més ara, no puc més avui, no? I després està el burnout, que és el que ens fan més els adolescents, que trobem, per exemple, a l'hospital de dia, que són els que han tingut més eines per poder mascarar durant més temps, però a l'adolescència ja no poden més. Per tant, arriben molt agotats. Ja arriben tan agotats que és una pèrdua d'energia física incluïda, no? Que de repent els brillants, amb un currículum escolar boníssim, de repent no poden, literalment, si que et sepas l'escola, no? I ningú ho entén. Primer, ets un vago, ets un fluix, no? Com pot ser, no?, que te'n vas a dormir a les 3 de la matinada i t'aixeques a les 2, i així, bueno, potser no, les que de repent perden tota la capacitat que teníem fins ara, ja no poden més. De fet, hi ha molt de diagnòstic a l'adolescència precisament per això.
Tornant-ho a...
Arriben...
una mica en el dia a dia, no?, de les famílies i les persones en la condició d'espectre autista. Xus, com a pares o les famílies, quan reben un diagnòstic, què vos agradaria haver sabut abans de quan rebre el diagnòstic de forma immediata? Perquè imagino que hi ha molt d'estereotipificacions sobre aquesta condició que, clar, tothom té, però després quan reps la notícia, que vos agradaria haver sabut?
Clar, tu quan reps la notícia, primer agraeixes posar un nom a el que està passant al teu fill, no? Clar, que, en el meu cas, per exemple, el van diagnosticar bastant tard, que tenia 24 anys. Mm-hmm. Clar, després vam entendre moltes coses que feia, no? Clar, que bé, això no ve amb un... No ve amb un... O sigui, no... Tu no saps què és autisme. T'agradaria que t'expliquessin molt bé què és un autisme, no? Que en el nostre cas no van tenir sessions amb cap psicòleg, amb ningú, que ens expliqués què era un autisme. Uh-huh. Clar, ho vas aprenent a coses, no? Cada dia, amb el teu fill, vas aprenent, clar, vas llegint molt i vas entenent què és el teu fill, per què és així, per què feia tot allò, no? Nosaltres, en el nostre cas, quan ho vam saber, ho vam agrair.
És important posar nom a les coses, no?
És important posar nom, nosaltres creiem, per això, perquè entens i també saps com tens que actuar després. Mm-hmm. Clar, jo entenc que si t'ho diagnostiquen un fiat petit, clar, si intervenció temprana és molt millor. Per exemple, un al·lot que no xerra, doncs clar, és important començar a entendre per què no xerra i què s'ha de fer perquè pugui xerrar. No? Crec que aquesta intervenció és important.
Com ha millorat des de que vareu rebre el diagnòstic la vostra qualitat de vida i la qualitat de vida del teu fill?
Bueno, va canviar perquè enteníem les coses, no? Uh-huh. Per exemple, un estereotip d'un autisme, no? Per exemple, sempre seu a la mateixa cadira per dinar. Uh-huh. I si li dius de canviar la cadira, pues, ja no li va bé. O no vol, o s'enfada fins i tot, no? M'explicava a la Marga, que ho havíem xerrat en això, que ella... Bueno, sou quasi millor que ho expliqui ella. El cas, de, per exemple, d'agafar el bus i de ser-ho sempre a la mateixa cadira. És un cas que és molt clar.
Mm-hmm. Curiós. Marga, si vols explicar això que diu en Xus, que és interessant.
Sí, no, en Xus i jo xerraven falta i ell m'explicava aquest cas del seu fill, no me diu, pues això, no, arribam, i ell sempre deixava la mateixa cadira. Jo vaig fer feina durant uns anys una associació de TEA, on anàvem a les cases a fer feina amb els al·lots a casa seva, no, a treballar més allà, i vaig explicar el cas d'un jove que jo duia, que tenia 13 o 14 anys, jo anava a cercar l'escola i el dia d'ensenyar a agafar l'autobús i tal. Clar, te trobes, per exemple, això és un cas així... que més estrem, no? Però te trobes aquell jove que ha d'agafar sempre el mateix autobús, que hi hagi el mateix conductor, si no deixa passar el nombre 13 UB i hem d'esperar que passi el conductor que ell vol. Sempre deixem de dir-te encara que hi hagi un altre autobús que faci la mateixa, o que no en la mateixa direcció, però que vagi allà mateix, no val. Però, a més, quan pujava dins l'autobús, havia d'anar a la cadira que ell considerava que era el seu puesto. I, clar, que allà el loc, qui té 7 anys i te ve, tu vas amb autobús, tens un fillet de 7 anys i te diu, aquest puesto és meu, xiquet, doncs pues, potser te fa gràcia, però després te ve un loc de 13, 14 anys... I t'ho diu, no tampoc amb molt bon to, potser, no? Diu, llavet, perquè ell ve molt ansiós, aquella persona, no? Perquè està patint ja només veient que el seu assent està ocupat. Uh-huh. I és el seu assent, no? Entonces, pues te pots trobar això. Uh-huh. Que vagi una persona i li digui, que s'ha ficat perquè això és el meu assent, no? Uh-huh. Tot això te ratlla de la rigidesa, la ansietat que passen, de que necessiten molta ajuda des de que són molt petits. Tot això es pot treballar, evidentment. Hi ha coses en l'autisme que si has d'agafar molt pres, es poden treballar, la flexibilitat es pot treballar, però per fases, hi haurà fases, a vegades agafes els lots de 3-4 anys, que tenen un període, doncs, per exemple, vas deixar els bolquers, per adaptar les escoletes, doncs, tu fas acompanyament, es d'ajudes, vas a casa, pictogrames, si poden xerrar, si no, instal·les els pictogrames, primordial, quan són petits, instaurar un sistema de comunicació. A vegades diuen, és que és molt agressiu, o tornat agressiu. Bueno, la comunicació no només... Però ell xerra, bueno, és que no és només verbal, no? Ens estan entenguent, l'estem entenguent, les seves necessitats. pues instaurar tot això és vital perquè no hi hagi després pues, això, no? Prontos de molta ansietat, de meltdowns i de problemes de família que poden arribar a ser greus, no tant perquè siguin greus puntualment, sinó perquè el burnout no només és de l'autista, sinó també per arribar a ser del conjunt familiar, no? S'ha de tocar una mica tot. Mm-hmm. Si bé quan són petits és molt interessant anar a casa i veure quina funcionalitat hi ha, perquè tampoc no tot és autisme. També s'ha de veure quines pràctiques hi ha a casa, quin tipus d'educació, quin aprenatge, saps? A vegades donant tot la culpa a l'autisme i no, s'ha d'estudiar cas per cas.
Mm-hmm. I, Xus, com veu la societat entenent l'espectre autista? Creus que cada vegada la gent se'n fa més idea o encara hi ha molta feina per fer?
No, hi ha moltíssima feina per fer. No, mm-hmm. no ho entenen. Tothom xerra que sí, que ens hem d'integrar i hem d'integrar en aquests col·lectius i això. Però després, dins l'aula mateix, quan un fiat és un pot disruptiu, molesta un poc, tothom diu, ai, millor que el decantin, no? Que se'n vagi a una altra classe. Uh-huh. O sigui, ningú ho vol a casa, no?
Què podem fer, Xus, com a societat, per millorar aquesta situació?
Bueno, el primer que hem de fer és saber què és, no?, l'autisme. Hauríem d'entendre aquest autisme, donar molta informació i de que, clar, de que els autistes, amb petites ajudes, poden millorar molt, no? Nosaltres comptem un cas molt, molt clar, que el Menorca Bàsquet ens va convidar a l'associació a veure un partit de bàsquet que ells havien fet en silenci. Mm-hmm. O sigui, un partit de bàsquet que no hi havia pitos, que la gent no podia cridar, etcètera, etcètera, no? Clar, nosaltres vam veure que amb una petita intervenció en un camp de bàsquet els nostres fills hi podien entrar. Uh-huh. I podien disfrutar d'un partit de bàsquet, que no ho havien fet mai, no? O sigui, amb petites cosetes sí que es pot millorar molt.
Uh-huh. De fet, ara has mencionat el bàsquet a Menorca. Xus, també t'he de demanar si el fet de ser a Menorca dificulta l'atenció sanitària, escolar o alguns tractaments?
Bueno, a Menorca tenim molts problemes amb això, clar. Falten molts recursos aquí. Uh-huh. Aquí necessitem que les administracions s'impliquessin un poquet més per garantir un poc l'atenció que requereix els nostres fills, no? Uh-huh. I sobretot perquè quan siguin adults puguin contribuir a la societat, igual que el resto.
I tant. I sí. Ara mencionaves que vareu anar a veure un partit de bàsquet Menorca que va posar a disposició un partit sense renou, en silenci. Sí. Pel que fa soci en família, el fet de això de gaudir, no?, de temps junts, com ho feis? Com ho viviu?
La veritat és que és molt complicat. No t'ho vull enganyar. És complicat. Uh-huh. Són els nostres fills, les esperes no els agraden, les cues no els agraden. Clar, si són un poc hipersensibles, se renou. Clar, se renou els molesta molt. I això els fa estar bastant malament. I, per exemple, és molt difícil anar al teatre, anar al cine, perquè es despistarà un moment i començarà a cridar. I després te cridaran l'atenció i te faran fora. Uh-huh. Per temes així és complicat. Clar, el Menorca Bàsquet va anar molt bé perquè, bueno, més o menys vam poder estar allà un temps, tampoc estar molta estona atents, les coses com són, però bueno,
Marga,
funciona així. És complicat.
Sí, no, però ho expliques perfectament i també ajuda, no?, les persones que ens estiguin escoltant a aprendre, no?, com podem reaccionar i com podem tenir més empatia en les persones que tenen aquesta condició de l'espectre autista. Marga, ara mateix, trasllado un poc les preguntes que li he fet a en Xus. Quins tractaments comptem avui en dia, si és fet de la Menorca, dificulta de qualque manera aquesta doble insularitat a l'hora de l'atenció i quin suport i atenció trobam a la sanitat pública?
Mira, jo faig feina a Barcelona, jo som menorquina, però he vist a Barcelona i faig feina a Barcelona. Faig feina en un hospital privat, no és sanitat, no és pública, i faig feina per privat. Que me vaig trobar a Menorca? Pues molta necessitat. Mm-hmm. Molta necessitat perquè si a la península està el tema de la solidaritat social per fer diagnòstic està en llista d'espera, només en principi diagnostiquen casos que siguin més greus, on hi ha més disfuncionalitat, més fiets, els pares, òbviament, queden fora. Hem de pensar que molts dels diagnòstics amb adults es donen a través dels fills. tu has estat autista tota la vida, però has funcionat més o menys bé, pagant un preu, però un preu que ningú ha vist, i després tens un fill, en aquell fill se li diagnostica, té més sintomatologia que tu, i tu, a través de fer el diagnòstic en el teu fill acompanyant-lo, te n'adones que, ah, doncs, jo potser també ho puc ser, i tal, tal, aquesta gent queda totalment fora. Aquesta gent, per Seguretat Social, és molt complicat que els facin un diagnòstic. Entonces, la gent ha d'acabar neguent a llocs privats. A cercar diagnòstic. Que me vaig trobar a Menorca, doncs això fa molta falta. És bé que ja ja comença a haver cosetes, hi ha gent, no?, qui de cada vegada ho intenta fer millor, i, però hi ha molta... Si m'ho trobam manquesa, jo a Barcelona també en trob, aquí és molta més, molta més. I sobretot hem de tenir en compte que una illa... petita com aquesta, encara que hi ha molta més gent ara que quan jo vivia aquí, però així tot, hi ha l'estigma, que això també és molt important. És a dir, hi ha molta gent que es diu, costa molt encara dir, el meu fill és autista, o a casa hi ha autisme, o jo sóc amb autisme. És que a Menorca tots ens coneixem encara, que no te posin aquella etiqueta, que no me ratxassin, que no ratxassin el fiet, que no... Bueno, encara hi ha un poc això també a Menorca, eh?
Jo crec que per tot en general, realment per desgràcia, i per això avui volíem posar damunt la taula aquesta condició de l'espectre autista, ja que hi va ser el Dia Mundial. Xus, per anar acabant, sé que després anunciarem una iniciativa que feis des de TA Menorca, però també per anar acabant amb una puntualització personal, te vull demanar quins són els moments que vos han marcat de forma positiva com a família.
Has fet de tenir un fill autista?
Sí.
O els logros que ha tingut ell?
Amb dues coses. Supos que va de la mà, no?
Clar, nosaltres, sí, nosaltres, per exemple, clar, nosaltres vam diagnosticar tard, no? Però ell estava estudiant a Barcelona. Clar, nosaltres no sabíem que ho era. Anar a viure a Barcelona va ser bastant caòtic per ell, més que... clar, una satisfacció va ser quan va acabar la carrera. A nosaltres va ser una meravella. Però tu ara, per exemple, casos que jo conec, així de fies més joves... que no xerren, bueno, que amb feina, amb molta feina, acaben per xerrar. Clar, això té que ser, per la família té que ser una meravella.
I tant.
Poder-te comunicar verbalment amb el teu fill a la llarga, no? I clar, tot això requereix feina, feina i feina.
I just quin esdeveniment fareu per posar sobre la taula el Dia Mundial de l'Espectre Autista?
Nosaltres enguany, bueno, vam tenir la sort de conèixer na Marga, i li vaig comentar el que fèiem i tal, i va venir encantada, dic així, que ella farà un taller, vale, per les famílies que estem a TEA Menorca, bueno, i per totes qui vulgui entrar, en general, per conèixer què és el TEA i com podem, bueno, com podem ajudar, no?, entre tots. I després tenim la grandíssima sort de que comptem amb un al·lot de 15 anys, acabes de fer, que és autista i que toques piano. Però que toques piano molt bé. I mos faran concerts.
Que bé.
I això ho farem dia... Sí, la veritat és que sí. Clar, també això demostra que amb un poquet d'ajuda tots traiem el nostre potencial, no? I aquest al·lot ha demostrat que, sent autista i bastant sever, toques piano moltíssim bé. Això serà dia 10 d'abril a l'Auditori de Ferreries.
A partir de les 5. Dia 10 d'abril, a l'Auditori de Ferreries, una xerrada d'en Marga Borràs, psicòloga sanitària especialitzada en autisme, que és amb qui han xerrat, i també un concert de piano d'en Simon Meir Febrer, un jove pianista en TEA de 15 anys, quan deia ara en Xus. Xus Carreras, president de l'Associació del Trastorn de l'Espectre Autista de Menorca. Moltes gràcies per atendre'ns avui de matí.
Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat a la nostra entitat.
Ho intentam. Gràcies a vosaltres, Marga Borràs, psicòloga, per la feina que feis.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Adéu.
Moltes gràcies. Adéu.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes.
IB3 Ràdio és investigació.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús, gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes amosos, curiositats i bona música.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Continuem aquí en directe des de l'estudi d'IB3 Ràdio, gaudint d'aquest dia festiu amb vosaltres, divendres sant, dia 3 d'abril. I ha arribat el moment de demanar-nos què va passar al món un dia com avui.
L'efemèride.
Però una cosa que precisament passa cada any són les tradicions d'aquest dia, d'avui en concret, divendres sant. Per tant, volen saber, Maria Antònia, avui quins rituals feim aquí, però també a la resta del món.
Per situar-nos una mica, hem de mirar primer el calendari cristià, perquè en el final és per el que se regeixen aquestes festes. Ahir era Dijous Sant, que se va commemorar el darrer sopar i el rentat de peus. Avui és Divendres Sant i és el dia que evoca la passió i la mort de Crist. És un dia sense missa, on evidentment se venera la creu i es fa el viacrucis. I ja mos hem d'esperar després a diumenge de Pasqua per celebrar la resurrecció.
Aquesta celebració està lligada clarament a la litúrgia cristiana, però arreu de les illes sí que és vera que tenim tradicions molt concretes i pròpies de municipis en concret.
Clar, a Mallorca és vera que feien panades, rubiols, crespells i altres tradicions, com per exemple són aquestes processons o davallaments, ahir just en vàrem poder parlar. Per exemple, també tenim a Falanich, que ens explicaran els seus protagonistes com ho vivien tot plegat, vam poder xerrar amb qui interpretava Jesús. I un altre davallament també molt rellevant podria ser, per exemple, el de Pollença, que dona lloc a l'esplanada de l'Iglesi del Calvari, i de fet, s'ascendeixen aquests 365 escalons que, per exemple, representen cada un dels dies de l'any.
I, per exemple, a les Pitiuses, què feim?
Mira, Eivissa i Formentera tenen la salpassa, que és una tradició que, de fet, l'obispat vol recuperar amb molta força enguany 2026. La salpassa és que, antigament, el capellà recorria les cases de la pagesia per beneir en els habitatges i, evidentment, la gent que hi vivia.
Uh-huh. I com se feia exactament? Perquè he llegit que el capellà anava amb asa, pot ser?
Així és, el capellà anava amb un escolanet, un asa i amb cistellons. I, de fet, Nalina Sansà, no, del Museu Etnogràfic d'Eivissa, conta que fan servir aigua beneïda i sal. Bàsicament, posaven un muntatge de sal darrere els llindars de la porta o a les finestres. I les famílies esperaven amb una taula de flors, una candela i flor, i el capellà també els esquitxava.
Molt bé, i sense sortir de les illes, tenim altres tradicions curioses.
Mira, a Ciutadella tenen matar el bujot. És un costum que està documentat des de fa segles. En el diccionari, el Cove Moll descriu el bujot com una figura humana feta de pa i vestida amb roba que era penjada enmig d'una plaça i abatuda abans de ser cremada. Amb els temps, la celebració se va fixar diumenge de Pasqua, és a dir, la tindrem d'aquí uns dies, i se va consolidar també com a un acte de crítica popular.
Uh-huh. Sí, crítica, perquè què solen representar els bujots?
Bueno, han representat tradicionalment personatges coneguts o fets rellevants d'aquell mateix any, no? Figures públiques, decisions polítiques, conflictes socials, bàsicament tot el que generi debat o malestar en el ciutadà. De fet, el professor Jaume Mascaró ha explicat que el sentit profund d'aquest ritual no és tant el càstig de castigar en el bujot, sinó fer com un acte de renovació. Tot aquest imaginari que tenim de cremar a l'ovell per entrar a lo nou.
Idò, ho veurem diumenge a Ciutadella, però és vera que Bujot D'on ve aquest nom?
Clar, la paraula Pujot té un origen bastant llunyà. Segons diverses interpretacions, prové de Bugia, que és una ciutat del nord d'Àfrica, d'on antigament s'importaven simis i cera. D'aquí deriven les paraules com Bugiot, utilitzat per referir-nos a un simi mascle, i Bugia, que inicialment fa referència a una espelma. I, a més endavant, donaria nom també en aquesta peça mecànica encarregada d'encendre el combustible en els motors. Per tant, veiem que el foc i el fet de prendre qualque cosa és un element central tant dins la paraula com dins la tradició.
Sí que és vera, però, que si parlam de tradicions de Pasqua, mos ve en el cap el tradicional, típic, millor dit, conill de Pasqua. Així que, però això no és nostrat.
No, és estranger completament i absolutament.
Així que vinga, feim una volta pel món en temps de Pasqua.
Amb aquesta música, mon anam a Guatemala, que és, tenen una tradició que és una mescla entre devoció catòlica i indígena, que de fet ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Bàsicament fan unes estores de colors en el carrer amb serradures i flors que són obres d'art efímeres espectaculars. Són precioses i, de fet, en canvi, mon anam a l'altra punta del món, a Noruega, la tradició és llegir històries de crim.
Per favor, però crims per Pasqua? No, això no se fa per Tots Sants? Bé, tampoc, però jo què sé.
No.
I diu més?
Ho anomenen Pasquer Crim. Evidentment, crim de Pasqua. Va sorgir el 23 i resulta que una editorial va voler promocionar una novel·la policiaca en els diaris els dies abans de Pasqua. Va fer un èxit de vendes brutal. Llavors, els noruecs no només llegeixen novel·les policiaques, que li diuen Scandi Noir, sinó també veuen sèries de suspens, juguen a joc de misteri durant la Setmana Santa. De fet, és tan fort aquesta tradició que quan és Pasqua, els cartons de llet inclouen misteris per resoldre.
Ah, mira, que curiós. No ho sé jo si m'agradaria aquesta tradició una mica tètrica.
Sí, i un pot neofesta, hem de dir. 1923 no fa tant, però està molt
amagat. Home, ja fa bastant, també t'ho dic.
100 anys, no res.
Vinga, anem a una altra tradició, perquè tenc entès que a Austràlia han substituït el conill de Pasqua.
Allà tenen el Easter Bilby, que és un marsupial natiu que, vos he dit, que sembla més un marsupial, un ratolinet, bàsicament. I l'han substituït el conill de Pasqua perquè aquest animaló, el Bilby, està en perill d'extinció. Llavors utilitzen aquesta figura per conscienciar sobre la seva extinció. I, de fet, molts de xocolates que se fan amb la seva forma van destinats als dobbers a la seva conservació.
Per tant, aquí hauríem de fer, no ho sé, ferrerets de xocolata
per conscienciar d'esperit.
No ho sé, per dir un animal nostre.
I que en perill d'extinció, efectivament.
Xerrant de menjar, algun menjar així curiós.
Doncs mira, a França fan una truita gegant. A Béziers fan una truita amb 15.000 ous. Diuen que Napoleó va demanar una per el seu exèrcit i des de llavors la tradició continua. Però realment aquesta tradició ve del 73, 1973, per iniciativa d'uns apassionats del poble que varen donar lloc a la cofradia de cavallers de la truita de Pasqua de Béziers. D'aquesta truita en mengen aproximadament 8.000 persones entre habitants del poble i turistes.
Que curiós, idò, haurem d'anar a Béziers a tastar truita, tot i que jo encara m'estic més penades.
Sí, jo crec que també.
I la teva preferida tradició del món, de Pasqua, quina és?
Una que inclou... No hem de ser el típic conte de donzelles, rescatades pels seus prínceps blaus. Està sonant Estels al vent dels Catarres, potser qualcú ho ha pogut endevinar, i és bàsicament que les bermudes volen estels de colors fets a mà per representar precisament l'ascensió de Jesús.
Llavors, preciós, eh?
És preciós, veus, les platges de les bermudes, que són increïbles, totes plenes d'estels fets a mà al cel. I jo penso, és una tradició preciosa d'estiu que tenim aquí, entre cometes, i mira.
Ha de fer vent.
Ha de fer vent.
Perquè volin.
Sí, i m'ha pareixer que era el punt just de passar temps en família, fer manualitats i que tingui qualque simbolisme.
Mira, i passar-ho bé, també. Truites de 15.000 ous, rates de Pasqua, crins, estels que volen. Pasqua pot ser un bon variat. Maria Antònia, gràcies per aquest viatge. Nosaltres continuem aquí. A IB3 Ràdio, entrant amb olivetes, a divendres sant.
IB3 Ràdio amb Olivetes.
IB3 Ràdio és formació.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Actuals de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Reial Mallorca, Reial Madrid.
A partir de les 2 del migdia, Esports en Joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Sant Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit en l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis, Mallorca-Real Madrid, a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
I doncs sí, aquí a IB3 Ràdio ja sabeu que mos agrada viure en tot voltros aquestes tradicions de cada dia festiu quan entram en Olivetes. I avui que toca, i avui toca tradicions de Divendres Sant i per això, Anna Teresa Tous, pel món, Teresa, on ets i què fas? Conta-mos.
I doncs, molt bon dia. Després de la intensitat d'ahir, amb moltes processons arreu de les illes, Inés, avui els carrers encara guarden el record. De fet, quan passejava per Palma fins a arribar a Montsomara, veia restes de cera per tot en terra. Alerta que la gent no hi anegui. I precisament avui posam el focus en aquesta cera i en qui la fa possible. Perquè som a la cereria de la Real, a Palma, que és única a les illes, i que aquest dia es fa una feinada. De fet, jo vaig anar a Maria Àngeles, que està tenint ja un dels clients que ja ha vist avui de matí que ha passat per aquí, i ja són molts. La gent és ben matinera, per lo que veig. I res, molt bon dia, Maria Àngeles.
Buenos días.
Veig que fas una feinada.
Sí, estos días hay bastante movimiento, hay bastante gente.
Hi ha molt de trull, però com està anant aquest Divendres Sant? Supos que són dies de molta feina, clar.
Sí, claro, estos días suele ser bastante, bastante gente. El viernes la gente va a visitar las iglesias y va de iglesia en iglesia, que eso se dice las casas santas, y van a visitar las casas santas.
Claro, y aquest negoci té 100 anys. Són molts, I en un món cada vegada més industrialitzat, que molt de negocis sovint no passen de generació en generació, com ha fet la cereria La Real, quin valor creus que té continuar fent feina tant aquests dies com en general durant tot l'any?
Pues sí, estos días así, pues eso, la gente viene a comprar cirios para llevar el Cristo de la Sangre o para llevar en la procesión y cosas así. Sí, sí, es importante, hay mucha gente que tiene mucha fe al Cristo de la Sangre.
Clar, i arribau a produir només aquests dies 4.000 espelmes, però tu també me contaves que cada ciri té una història, que té un significat. Maria Àngeles, quan venen aquí, en compren un, te conten qualque història, imagina que la gent que ve també té un significat perquè compra un ciri.
Claro, hay gente que tiene promesas hechas, por ejemplo, que vienen cada semana o que vienen cada día, luego hay gente que viene una vez al año, sí, y te cuentan, hay gente que te cuenta cosas, hay gente que sí, gente que no, según.
Per exemple, tens qualque record en especial?
Pues no sé, ahora mismo así no me viene ninguno, pero sí, gente, yo que sé, gente que tiene gente enferma, o gente que se está sacando el carnet de conducir, o gente que hace posiciones para los exámenes, para probar, cosas así.
Teresa, 4.000 espelmes aquests dies, mare meva, 4.000 ciris, els fan ells, no, Arbora?
Exacte, els fan...
Com ho fan?
Bé, clar, Maria Àngeles, perquè tu només estàs a la tenda, però aquests ciris, on se fan i com els fan, ho saps?
Pues los hacen en SK de la Real, que es donde tienen la fábrica, y los hacen a baños. O sea, tienen una caldera con cera y tienen la mecha colgada, como en una rueda, y van haciendo baños hasta tener el grosor del cirio.
Clar, i també me comentaves que molt d'aquests ciris que se fan són de cera que se reutilitza. Com és això?
Pues eso ya no lo sé, eso en teoría los hacen allí en la fábrica. Sé que la cera que del Cristo se recicla y se utiliza con la, supongo, con nueva. Però, clar, això són ells els que... Jo això ja no ho sé.
Ella s'encarrega d'atendre els clients, que ja massa feina fa, però fan feina exacte. Tot l'any o només aquest dies de Setmana Santa? Imagina que tot l'any, però, clar, comprar ciris tot l'any és que arda ser molt devot. No ho sé.
Clar, de fet, i Maria Ángeles, feia feina tot l'any,
Sí, treballem tot l'any.
Jo crec que me vaig atrevir un segonet a fer coses en directe, que és un poc complicat, però acaba de venir una clienta, anem a demanar la millor.
Vinga,
que ve a comprar sort, me diuen. Molt bon dia, que no, perdona.
Me llamo Present.
I Present, avui vens a comprar un ciri per qualque motiu en especial?
Bueno, sempre hi ha algun motiu.
Però per dues iglesias o més bé de cara a Setmana Santa?
No, per dues iglesias.
Idò, moltes gràcies. Pues, idò, fa una feinada. De pensar que som aquí, he vist ja moltíssima gent. I també, a més de les processons, el que deien, té molt de gran paper aquests siglis a dins les iglesias, Maria Ángeles.
Sí, ya te digo, la iglesia del Cristo de la Sangre, la mayoría de gente viene a poner el cirio. Vienen cada, ya te digo, gente que viene cada día, o gente que viene cada semana, gente que viene una vez al mes. Jo aquí l'any que conozco desde hace 30 años que estoy aquí.
I ara sentim aquest renou i és les màquines que ja passen per fer net aquesta cera que va quedar...
L'hem dit, Teresa, sí, ha passat la màquina de
vora. A limpiar per aquí tant la cera.
Que fan els carrers de Palma. Hi havia
molta avui de matí?
Sí, se ve bastante. Yo he dejado el coche aquí, se ve bastante. Y en Calle Olmos, que también he ido a tomar un café, también se veía bastante cera por el suelo.
Bona senyal. Els cirits són part de la imatge espectacular, no?, que veiem a la processó. Fan un tot molt solemne, per tant, són un producte indispensable de les processons.
Clar, i jo també li deia a Maria Ángeles, no heu vist aquests ciris que són elèctrics? ¿Crees que vos fan la competència?
Ah, bona pregunta.
No, la gent li gusta más llevar un cirio, cirio.
I jo me'n record.
Fa trampa, que... no s'acaba.
Jo que sí, creo, A mi me gusta más un cirio normal que llevar un elèctrico.
Home, sí, té més encant. Teresa, jo me'n recordo, me n'alia en aquesta senyora. A veure, mem, si ella també se'n recorda que les senyores, perquè la cera no caigués en terra, posaven la mà.
Quan?
Jo me'n recordo, les processons.
Si te'n recordes que abans de les processons, les dones posaven la mà perquè no caigués la cera.
Ai, d'això no m'acuerdo.
Millor un escolaret.
Sí.
Bunyola de... Jo me'n recordo, sí, això, però bé, no sé si ho he inventat. Jo em diria que no ho he inventat.
Un cubillet de plàstico i ahí, por ahí no sé... No cae, o sea, no cae la ceca allà dentro.
Millor.
Un poal de plàstic menys estètic, però sí.
I també hi ha ciris de molt de colors.
Sí.
De fet, mira, per aquí mirava jo i n'hi ha algun que pareix que ets la bandera d'Alemanya i tot.
Sí. Hay gente que también utiliza, pero bueno, eso se utiliza más que nada para hacer peticiones. A la iglesia, en teoría, más que nada se suele llevar o cirios normales o algún velón de Cristo de la Sangre o cirios de esos así blancos con el plástico.
Ahora, esos procesos son más llargs.
La gente suele utilizar más para casa.
Claro, esos procesos son más llargs y pesan, María Ángeles.
Sí, pesan, sí. Pesan bastante.
Vinga, Teresa.
Que qui surt de la processó fa un bon esport, t'han de dir?
Home, tampoc tant. Però, Teresa...
Camina i dur.
Escolta, compren qualcun i fer qualque petició, no escrit de la Sánchez, aquests a prop.
Vinga. I no m'ho compta, que si no s'ho compleix.
Teresa, gràcies. Tornarem a connectar amb tu a la següent hora. Fins ara.
Gràcies, Teresa.
Fem una aturada pels serveis informatius de la casa. Avui divendres sant i tot d'una continuem entrant amb olivetes aquí a Ivetres Ràdio.